Tira Toni de la Torre, tira Pepito.
Bon dia.
Fa 50 anys que es va estrenar Històries per no dormir. Per celebrar el seu aniversari avui, els nostres experts parlaran sobre sèries inquietants. Ara, atenció. Per commemorar l'efemèride, tenim un pack de la sèrie Històries per a no dormir. Per la primera persona que truqui al 902-47700. 902-47700. Ara hi ha molta gent que no en té ni punyetera idea de què és això. Que ja està trucant i que, efectivament, segur que no en té ni punyetera idea. Perquè és una sèrie que es va estrenar a Televisió Espanyola el 4 de febrer de l'any 1966. És a dir, demà farà
50 anys.
Chicho Ibáñez Serrador. Jo no hi... Vaja.
Tu no hi eres.
No, bueno, no recordo, però vaig recuperar-ho després, perquè després...
Jo tampoc hi era, eh?
El pare del Chicho va fer, que es deia Narciso Ibáñez Menta,
que sortia d'actor a la sèrie.
Hi havia una pel·lícula que recordo que era de sobre nens, que no recordo com es deia aquella pel·lícula sobre nens, que era terrorífica.
Però et refereixes a la que va fer el Chicho mateix?
Qui puede matar un niño? Sí. Fa
molta por.
Que l'han repetit.
I m'estranya que no hagin fet un remake d'aquesta pel·lícula, perquè seria un èxit de por.
Era una pel·lícula molt terrorífica, és d'aquestes que veus... De fet, passava amb tota la sèrie d'Històries per no dormir. Hi havia capítols que quan els veus es queden instal·lats al teu subconscient. És un terror molt primari. Hem de recordar més que va ser molt revolucionari en el seu moment. Mm. El pilot es va rodar amb 16 mil·límetres, que per televisió en aquell moment era...
Sí, no es feia.
La resta ja estava rodat amb els cànons, però, vaja, es va crear una icona en un moment que el Fantàstic Espanya estava molt reduït al cinema. Mm. Per tant, bueno, la televisió era molt insòlita.
I ell va ser molt visionari, perquè va portar un format aquí, en època, vull dir, el 66, doncs, que el 58 estaven fent los Tele Rodríguez. Mm. Vull dir que...
Que el més terrorífic d'Espanya estava al govern.
No truqueu més, ja tenim.
Molt bé.
Va
portar aquí el format aquest de l'antologia, que havíem popularitzat, després en parlarem, però popularitzat als Estats Units per Rod Serling i per Alfred Hitchcock. Ell feia com de mestre de cerimònies amb aquells en mena de monòlegs entre l'humor i el terror.
Que eren fantàstics, eh?
Que eren increïbles. I després hi havia relats que, no sé si la gent ho sap, però combinaven relats propis, d'escriptura pròpia de guionistes d'aquí, amb adaptacions
de
Ray Bradbury, és a dir, de grans de la ciència-ficció. I era una meravella anar veient. Era una meravella en aquell moment, pel context, i és una meravella ara si ho recuperes, per molts anys que hagin passat. I, de fet, el pack aquest en DVD que regalem avui És una meravella d'edició, perquè és una edició gairebé arqueològica. Recuperen 9 episodis inèdits que no se'n poden veure a la televisió. Hi ha una feina al darrere que està molt bé i trobo que és molt reivindicable. Sempre parlen de sèries de fora i tenim aquesta joia aquí que molta gent desconeix o no ha vist o li sona.
I que va inspirar
no
un rebut en format telemovie, recordem-ho, fa uns anys, a Telecinco,
sí,
amb gent com el de la Iglesia o Balagaró, que sí. És una llàstima que no persistís, perquè era una gran idea.
No quallés. Va tenir diverses etapes, de fet. Va anar tornant alguna vegada, però ja no es fa una història d'aquest estil.
Parlem de la sèrie que va inspirar el Chicho? Aquesta.
Ja fa només la sintonia.
És una obra mestra.
Ja, total. Tu, quan hi ha una gran sintonia, tia, ja no fa falta ni que en posis títol.
Ja tenen guanyat, eh? Clar, això és Rod Serling, que de fet, Rod Serling ja era molt conegut als Estats Units abans de la Dimensió Desconeguda, perquè era un gran autor de drames en els programes d'antologia. És un autor que va guanyar molts premis en aquest àmbit, però curiosament se'l recorda per la Dimensió Desconeguda, que és un salt que va fer cap a la ciència-ficció fugint de la censura que es trobava fent drames normals. És a dir, ell va dir, jo vull parlar de determinats temes...
Perquè era molt política, aquesta sèrie,
sí,
recordem-ho,
molt,
eh?
Molt
contemporània i molt política.
Drets civils, eutanàsia...
Amenaça nuclear, avortament, febre anticomunista...
Sí, parlava d'una sèrie de temes que a finals dels anys 50, a principis dels 60, no eren gens comuns a la televisió. I ella el que va fer molt hàbilment va ser, per esquivar la pressió cada vegada més forta dels patrocinadors dels programes, va ser marxar cap al gènere de la ciència-ficció, perquè era vist com un gènere innocu, que no tenia res de perillós, i per tant, amb aquesta carcassa tocava temes que en el drama li haurien buscat les pessigolles.
Vinga, anem per feina, perquè si no arribarem avui.
Vinga.
Però el pioner va ser aquest senyor. Una altra gran sintonia.
Una altra gran sintonia. A vegades, fins i tot més recordada que la pròpia sèrie, tot i que era meravellosa. Alfred Hitchcock presenta, era, traslladava a televisió la idiosincràsia del creador de pel·lícules de tota aquella era. Anava a dir d'un moment, no, perquè va ser el creador de tota una era. I que, de fet, era una mica l'esperit Serling, però traslladat a això, al caràcter d'un altre cineasta, que introduïa també aquests episodis, i alguns d'ells estaven protagonitzats per grans estrelles com Steve McQueen o Faye Dunaway. S'ha de dir que un d'aquests capítols, després, anys després, Tarantino el va recuperar al final de Four Rooms, si recordeu aquell de la posta del dit, etc. No direm com acaba, que és el millor, i que realment, vist en perspectiva, que va tenir una influència molt més decisiva que en el seu moment segurament que se l'havia interpretat més com un caprici del Hitchcock. Però vaja, la sintonia, com deia Jordi, aguanta perfectament.
Molt bé. Passa que hi ha el Marc Pastor que ens diu que sí que hi ha un remake de...
Juego de Niños, és veritat. No m'hi ho recordava.
De quin any és?
És un desastre.
2012.
No, no ho diu que és un desastre, ho diu d'una altra manera, que perquè ens entenguem tots d'aquest de desastrosa.
És un desastre, és un desastre.
Els anglesos també van fer sèries inquietants, com aquesta. És The Prisoner.
Home, El Prisionero. Mm. Aquesta és una sèrie que, de fet, prové d'una altra sèrie, que era Danger Man, que era una sèrie d'espies. Recordo, als 60, el tema de l'espionatge va ser una tendència molt forta. James Bond al cine i Los Vengadores i d'altres.
Quina gran sèrie,
aquesta. Los Agentes de la Cipoll a la tele. I El Prisionero, justament, és derivat d'aquesta Danger Man, però combina el personatge que interpreta el Patrick McGoohan, que és un espia que dimiteix, i quan dimiteix és adormit i portat a una mena de poble, una mena de vila molt estrambòtica, on bàsicament li volen rentar el cap i que expliqui per què ha volgut dimitir. I acaba sent, és una sèrie molt surrealista i molt inquietant, que fa servir un muntatge molt brusc i acaba realment oprimint mentalment l'espectador.
És boníssima. Que va tenir un remei, també,
sí,
amb el Jim Caviezel.
I amb el Liam McKellen.
Exacte.
Sí, però, en fi, com l'original cap.
Va, van sortir més sèries així inquietants, eh? Night Gallery.
Night Gallery. Tornem a Rod Serling, perquè aquesta és la seva gran aposta posterior a la Dimensió Desconeguda, en aquest cas més centrat en el terror. A més, tenia unes presentacions impagables en què el mateix Serling introduïa cada història ensenyant el quadre d'un museu, no? La pintura que mostrava tenia a veure amb la història, i la casualitat ha volgut que estiguem parlant de la gran Night Gallery just el dia després que s'hagi emès als Estats Units el tercer episodi d'Expedient X d'aquesta temporada, que és un clar homenatge a l'esperit que practicava Serving en aquesta sèrie. Mm. És a dir, era agafar els grans temes del terror, els grans motllos, les monster movies, les invasions alienígenes, els fantasmes, i creava com mini-rebats que, realment vistos avui, és increïble com conserven encara tot el seu poder de suggestió.
I en aquesta antologia, per cert, va debutar Steven Spielberg com a director.
Exactament.
Amazing Stories.
Doncs mira, justament Spielberg, als 80, va crear la seva pròpia antologia. Això es deia, aquí em sembla, Cuentos Asombrosos.
Cuentos Asombrosos.
Amb episodis dirigits per ell mateix, però també per noms com Martin Scorsese o Clint Eastwood.
I amb actors com Kevin Costner.
Sí,
de fet, el Spielberg està protagonitzat per Kevin Costner.
Que era molt irregular, que és una cosa que acostuma a passar amb aquestes antologies, inclús les que s'han fet modernes, com el Masters of Horror o el Terror en Estado Puro. És a dir, depèn de quin episodi enganxes i del director i del repartiment.
Si és de Carpenter, bé, si és d'un altre,
exacte. Exacte, sí, vas variant. Però és potser una de les últimes hereves d'aquesta època.
Va, més. Hem de parlar de Twin Peaks.
Hem de parlar de Twin Peaks perquè, sí, vaja, és també la cosa de les cortines vermelles, aquesta cosa de les dimensions paral·leles, els nans, en Bob, tot això al final és influència molt directa del Rod Serling. La gràcia era que ho introduís en un format més dramàtic i en certa manera ho validés, perquè al final la gran aposta de Lynch és agafar un aparent thriller i esquitxar-lo d'aquest flirteig permanent amb el terror i el fantàstic que poques sèries contemporànies havien fet en aquell moment. També va ser molt avançat a la seva època.
Mm-hmm. I també Lost.
Sí, l'Abrams també té una... Rod Serling també és un patró molt clar que segueix l'Abrams, sobretot en la introducció dels elements sobrenaturals introduïts paulatinament.
La pròpia escotilla.
Des de la quotidianitat, des de cosa terrenal. Però sí, és una de les sèries que conserva millor aquest esperit.
I, per acabar, la sèrie, sens dubte, més inquietant és... Sí?
Això és una obra mestra. Una obra mestra tristament interrompuda, anomenada Carnivale, produïda per l'HBO. Segurament HBO va produir això abans d'hora. ara seria, crec jo, una sèrie gairebé imbatible.
Sí, com Deadwood.
També, exacte, que... exacte. És una sèrie sobre un grup d'artistes que van voltant de poble en poble. És una mica homenatge al Freaks de Todd Browning, si heu vist la pel·lícula sabeu exactament de què parlo, i va doncs, entrant a tots els temes bizarres que et puguis imaginar. És una sèrie addictiva, molt turbulenta, és a dir, és una sèrie que et fa que hi penses molt després de veure-la, però que només va aguantar dues temporades perquè creiem que l'espectador no va aguantar l'aposta que li proposava.
Per cert, que l'amic Blai Morell pregunta per les històries imprevistes de Roald Dahl.
També, aquesta és una altra clàssica.
No, hi ha d'altres, els altres límits... no, com sí. Es diu aquí, massa allà de los límits de la realitat.
Sí.
Hi ha moltes antologies.
O aquella sèrie que van fer d'antologia, que era de Viernes 13, recordeu? Que es va emetre aquí a Espanya, sí. TV5, a principis dels 90.
Cuentos de la cripta.
Ja va tirar. Un
títol d'una obra que es diu Cuentos de la cripta. Sort que ho arreglarem ara. Sort que ho arreglem.